Els municipis més Sant Antoni es comencen a aquesta hora la Revetlla de Sant Antoni. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Artà, Manacor, Son Cervera i Sa Pobla viuen en completes, foguerons i dimonis, un dels dies més esperats de l'any. També Menorca, que demà celebra el patró de l'illa. Connectarem amb la majoria d'aquests indrets per seguir un dels actes més emotius que enguany a Manacor es viuen, amb dol per la mort del jove de 18 anys en l'esfondrament de part de casa seva quan dormia. Els dimonis han dedicat el primer ball davant cas Baciner al jove, que tocava en la banda de música municipal. S'han suspès la recepció oficial i no hi ha hagut ball del dimonis a l'exterior de la sala. L'Ajuntament Vell, un dels actes més emotius.
Per nosaltres és un any un poc diferent, però també serà especial perquè de qualsevol manera li dediquem a ell, que el tenim molt present en tots nosaltres i que era important per nosaltres.
Intentant que tenís les millors festes possibles i sempre recordant el nostre company que va morir fa no res.
La colcada a completes es farà sense música, l'acte més solemne que podran seguir aquí en directe, com també les completes d'Artà, que està previst que comencin uns minuts en aquesta hora. L'església ja està estibada per viure un dels moments més àlgids d'aquestes festes. Unes festes que a nit el temps sembla que respectarà, no es preveu pluja, però les precipitacions podrien fer acte de presència demà, dia de Sant Antoni, dia de beneïdes i, com dèiem, patró de l'illa de Menorca, Toni Mateu.
I Moró decidirà demà, a partir de les 12 del migdia, si fa les beneïdes o les ajorna a diumenge. Davant la previsió de pluja, municipis com Santa Eugènia i Porreres han ajornat el fogueron de demà, dia 24. També Consell i Lloret modifiquen els fogarons, el correfoc i també les beneïdes.
Sàpiguen precisament quina és la previsió meteorològica. Dani Capó, bon vespre. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Es diu, company?
Sí, te sentim, Dani. Ah. S'espera avui una nit freda o no tant com l'any passat?
Idò, mem, ha de refrescar una mica, però no esperam una nit especialment freda. En aquest sentit, podem estar tranquils, tenim un ambient fins i tot una miqueta més suau que aquestes darreres nits. En el cas d'interior d'Eivissa i a punts de Mallorca sí que es veurà que poden baixar les temperatures per davall dels 10 graus, però, per exemple, a punts de Menorca o bandes litorals de les Petites i Mallorca no arribaran a baixar tant.
Deien que demà sí que tothom mira el cel perquè ja hi ha municipis que han modificat, han ajornat les beneïdes o els foguerons, els actes de Sant Antoni. S'espera precipitacions arreu de l'arxipèlag durant tot el dia. Quina és la previsió?
Sí, un moment o altre acabarà plovent a bona part de l'arxipèlag demà, però hi ha matisos a comentar. El de matí fins a migdia és més probable que les plogudes puguin afectar punts d'Eivissa, Formentera, també cap al ponent i migjorn de Mallorca. En canvi, cap a la meitat nord de l'arxipèlag, segurament les plogudes ens afectarien més aviat en vista el capvespre. Podem tenir qualque ruixat al dematí, pot passar, però les plogudes són una miqueta més continuades i més intenses, produirien ja passat el migdia. Per tant, tindrem aquesta diferència entre sud i nord, cap al sud, es veurà que ja pot ploure el dematí, en vista cap al nord de les illes plouria més aviat el capvespre. Unes plogudes que poden venir puntualment acompanyades d'empestes, sobretot el capvespre, i també de qualque tempesta. En definitiva, serà un dia plujós, un dia gris, i un dia en què, com han comentat, pot ploure la majoria d'indrets de les illes.
Amb motiu ja molt de municipis han ajornat aquest correfoc o aquests foguerons de cara a diumenge i el començament de la setmana que ve, que ens espera?
Mantendrem un ambient inestable. És veritat que diumenge serà un dia més variable. Diumenge podem incloure algunes estones de sol, però sobretot el dematí encara podem tenir alguns ruixats a diferents indrets de les illes. Vos diria que en principi diumenge a migdia cap vespre hi ha més probabilitats de tenir una certa tranquil·litat, però no duraria molt, perquè tant dilluns, sobretot a partir de dilluns migdia, com dilluns hora baixa dimarts, en principi, si no canvien molt els mapes, hem d'esperar una reactivació de les plogudes que poden tornar a afectar a bona part de l'arxipèlag i poden tornar-se generals i generoses.
Gràcies, Dani. Com deien, demà s'espera pluja aquest dia de Sant Antoni. Avui és dia 16 de gener, dissabte de Sant Antoni. Tot d'una, començam una ronda de directes pels pobles més santantoniers. Abans, repassam altres titulars de la jornada. La primera hipòtesi de l'esfondrament mortal de Manacor és que les bigues que aguantaven la coberta de l'habitació on dormia els joves i que estaven inserides en un mur de càrrega de marès s'haurien desplaçat amb el pas dels anys per mort de la humitat.
Això és el que es desprèn de la investigació que s'ha conegut que l'immoble, que data d'abans de l'any 1900, no havia passat mai l'inspecció tècnica d'edificis. Bernat Nadal és el degà del Col·legi d'Arquitectes.
Poden trobar molts formigons de mala qualitat, que l'ari no sigui correcte, que el ferro, depèn de l'any que se va posar, ni tan sols estigui corrugat. Si m'ho anem encara més enrere, hi havia moments en què se construïen formigons sense ferro, és a dir, s'ha d'analitzar tot cas per cas. Però la humitat és una cosa que al final acaba afectant a qualsevol estructura.
I avui l'edifici ha quedat apuntalat i la família, que ha pogut recollir les seves pertinences, ja compta amb un habitatge del consistori de manera temporal.
El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucional que presentà el govern en contra de la Llei Estatal d'Habitatge.
El tribunal assegura que els aspectes que al seu moment impugnà l'executiu de Proens ja han estat resolts amb altres decisions judicials i que la normativa estatal no vulnera les competències de les comunitats autònomes. Aquest és el portaveu del govern, Antoni Costa.
Lo que ha sucedido aquí no es que no se nos dé la razón, sino que ya se ha dado la razón por temas que se han planteado por parte de la comunidad autónoma y, en consecuencia, para no reiterar, evidentemente, el Tribunal Constitucional pues, ha resuelto pues eso.
La decisió judicial reconeix la capacitat del govern central per intervenir al mercat de l'habitatge si existeix un problema que afecti els ciutadans.
I avui una família vulnerable de Mor ha estat desnonada sense alternativa residencial.
Aquesta era la segona vegada que s'havia programat el desallotjament d'aquesta família de tres persones, una d'elles en cadira de rodes i una altra amb 87 anys. L'ordre s'ha executat al migdia després de les protestes veïnals.
I pel que fa als esports, el Reial Mallorca ja ha confirmat el seu primer fitxatge al mercat d'hivern. Joan Gabriel Bolsà, bon vespre.
Molt bon vespre. Es tracta de Justin Kalumba, atacant francès d'origen congolès, nascut a França. Kalumba arriba procedent de l'Angers francès i ha signat contracte amb el conjunt mallorquinista fins al juny de 2029. El Real Mallorca, que jugarà demà contra l'Atlètic Club, però ho fa després d'una setmana on hi ha hagut moltes crítiques, després de la derrota contra el Rayo Vallecano, fins i tot creuament de paraules entre alguns futbolistes del Mallorca i un grup d'aficionats. L'entrenador de l'equip vermell, Iago Barrasat, espera que això sigui un punt d'inflexió i torni la comunió entre equip i afició. Després d'escoltar-me, i la U d'Eivissa continua reforçant la plantilla. El club ha anunciat avui la sisena arribada, la cinquena d'aquesta setmana, amb la incorporació de l'extrem de 22 anys, George Ensukula. El futbolista ha signat contracte amb l'entitat eivissanca fins a l'any 2029 en una clara aposta de futur.
Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. Els municipis Sant Antoniès viuen a aquesta hora algun dels actes més emotius i àlgids amb l'espera de les completes i els gotjos, uns actes molt sentits que Manacor enguany es viuen amb modificacions al protocol per mort de la mort ahir d'un jove de 18 anys, saxofonista a la banda de música municipal. L'encarregada avui d'acompanyar el cant dels gotjos i protagonista indiscutible en aquestes festes a banda també dels dimonis. Unes festes que a la capital del Llevant es viuen, com dèiem, en dol. De fet, aquesta hora comença un dels actes més solemnes, connectant amb Manacor, on està previst que parteixin aquesta hora el carro de la Colcada fins a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, on es cantaran les completes, enguany amb un aforament de 1.500 persones, mateixa capacitat que l'any passat. Toni Sastre és a la plaça del Convent, davant l'Ajuntament. Toni, bon vespre.
Bon vespre, Idal. Com bé deieu, la d'avui és una colcada marcada per la mort d'aquest jove integrant de la banda de música de Manacor. I és que aquesta entitat, com dèieu també, és una associació que té un pes destacat en aquesta revetlla de Sant Antoni, ja que posa la melodia, la música, molts d'actes d'aquesta revetlla, d'aquesta festa. Una pèrdua que inevitablement ha marcat la festa, el protocol i especialment l'acte que just ara acaba de començar, el carro de la Colcada. Avui la banda no toca les cançons que habitualment interpreta, sinó que farà el recorregut fins a l'església a toc de redoble de tambor a memòria, no, de Miguel Ángel Flores. El silenci s'ha trencat, això sí, entre alguns aplaudiments aquí al carrer, i hem pogut parlar abans de començar amb alguns integrants de la banda de música que asseguren que el tenen ben present.
Per nosaltres és un any un poc diferent, però també serà especial perquè de qualsevol manera li dediquem a ell, que el tenim molt present entorn nosaltres i que era important per nosaltres.
Hem hagut de adoptar qualsevol decisió en relació a la festa i com intervenir en altres, i hem trobat que el moment més oportú per retre-li homenatge era fer la colcada en silenci.
Tot i aquest canvi en el protocol, les famílies, els manacorins i minicorines, els visitants, no s'han volgut perdre aquest moment, han sortit al carrer, fan festa i viuen Sant Antoni amb intensitat. N'escoltam algun d'ells.
Jo ja era Sant Antoni, era de petita, perquè mon pare era ben Joan Parera, ben mallorquí, però és que la meva filla tenia que néixer dia dels Reis i va néixer dia de Sant. Així que si ja era Sant Antoni, era, ara ho som més. Així que per jo és lo más.
I ara, pues, esperam un pot de colteada, completes, i després ja torrada aquí. I que va a disfrutar vespre.
No. Per jo és el millor dia de Sant.
I només tenim ganes de que torni a ser un altre pit l'any que ve per tornar-hi un altre pit, perquè mos encanta. És a dir, és un sentiment que no sabem com explicar-lo.
I és molt guapo perquè tot el poble està junt, content, molt guapo.
En aquests moments, el carro de la Colcada recorre en cercavila els carrers més cèntrics de la capital del Llevant fins a arribar a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, on començarà ben aviat, d'aquí pocs minuts, l'acte més esperat, que són les completes i el goig de Sant Antoni.
Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu a les 7:30. Ara, però, seguim la ronda de connexions i anem fins a Sa Pobla, on té lloc el cerimonial de l'Ascensió Històrica amb xeremies i la banda de música per començar la Revetlla de Sant Antoni. D'aquí uns minuts tindrà lloc la recepció de les autoritats i convidats a l'Ajuntament. Allà hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
Bon vespre. Fa tot just un minutet que ha començat la cerimònia de l'Ascensió Històrica, l'acte que dona el sus a la nit de Sant Antoni, el cerimonial a càrrec de Reals Teatre amb la banda de música de Sa Pobla i el xeremier Xerraviol, ara creat els orígens de la festa davant un públic entregat entre forques, banyes de dimoni i dessuadores de dimonis i caparrots que ja anuncien una nit llarga, intensa i molt esperada pels poblers.
Molt bé, molt il·lusionat que tornin a venir una altra vegada els caparrots i veure-los ballar i els nens estan ansiosos de que comenci.
Nosaltres, el moment més important vendrà ara. So, pirotècnic, espectacular, ball dels caparrots, no té preu, jo com a poble, la millor festa de l'any.
Mira, aquí vols una germanor d'un poble o bon després. A mi el que m'agrada és l'entorn enfront de la festa que té la gastronomia, que té la cultura popular, que veus tota la gent que fan pinya-pinya i uns en sobre altres. Això és vera que és identificatiu de la més Sa Pobla.
És un sentiment, més que res, perquè la gent de Sa Pobla ho sent, és que no sé com dir-ho, és algo que se sent.
I no només els poblers han volgut viure aquesta nit tan especial. La festa també ha atret molta gent de fora del municipi, de la península, que no es volen perdre la música, el foc, els dimonis i l'espectacle que converteix avui Sa Pobla en un gran escenari a l'aire lliure.
Molt bé, nosaltres seguim aquesta festa fa molts anys en les xarxes socials i aquest any que estem de celebració hem pensat anem a Sa Pobla a gaudir-la amb els mallorquins i mallorquines que s'apreguen doncs, a Sa Pobla a gaudir aquesta festa tan bonica i tan participada per tota l'illa.
Jo no acabo de saber què venim a veure, eh? O sigui, m'he enredat amb aquesta gent i res, venim a veure què passa. Ens han recomanat i res, aquí estem. No sé si és un espectacle de foc amb molta gent, o sigui que una mica nerviós, a veure què ens trobarem.
I ara, en breu, les autoritats es dirigiran cap a l'església parroquial, on començaran les completes, un dels moments més sentits de la celebració. Els cants del cor de Sant Antoni culminaran amb el tradicional Visca Sant Antoni, que enguany pronunciarà el clameter Pet Siré, pagès, artista i impulsor dels Gatarrós. Així s'expressava hores abans en declaracions al dia.
Tot ha estat disfrutar-ho. I així m'ho he plantejat, poder disfrutar d'aquests moments, perquè sols passa un pic en sa vida. La gent m'adona molt escalfor i molt de coratge.
I un cop acabades les completes, el foc prendrà el protagonisme amb l'encesa de més de 160 fogarons arreu del municipi, convertint-se poble en un gran espai de trobada amb torrades, gloses i ximbombes. Ja entrada la nit, arribarà un dels plafors del piromusical, un espectacle de llum, música i foc dedicat aquest any als dimonis poblers.
Gràcies, Victòria, en directe des de Sa Pobla, pendents que també tinguin lloc les completes d'Ardà amb una església ja estivada. La comitiva ha sortit fa pocs minuts d'allà on es retroben per anar ja cap a l'església, com dèiem, una església en què hi ha moltíssima gent, i és que aquest municipi del Llevant ha estat el més matiner. Són els primers a encetar, Toni, la festa de Sant Antoni.
I tant que ho està, perquè a les 9 del matí els dos dimonis han sortit de l'anomenada Casa del Trull, Rull al carrer de Nacaragol i han fet el primer ball en revoltats de centenars de persones que els esperaven amb moltes ganes de fer festa. És el moment que esclafia la festa, artenans i centenars de persones de fora poble, però tots vestits en la tradicional camisa blanca i un mocador vermell passat pel coll. Han viscut la festa amb molta d'intensitat, amb un berenar a les 8 del matí i amb el ball del Dimonis. La majoria no s'ha perdut mai una celebració o unes festes de Sant Antoni.
Des de que tenc consciència, he anat a estudiar fora i sempre tirava el dia per venir cap aquí. És una emoció i no m'ho perdré mai, fins que pugui.
Anar per tots els pobles, perquè no només s'ha d'anar a un poble, s'ha d'anar per tots. I disfrutar de la festa, els amics, els companyeros, els follerons.
El matí també ha estat de festa el Gaida, que avui celebra el seu patró, Sant Honorat, els cossiers i el dimoni. Han sortit a ballar enguany amb el relleu de dos cossiers i la dama, na Júlia Barceló.
Molt bé, una experiència brutal. Me l'esperava així, perquè ho duc visquent des de petita, però és una experiència increïble. He disfrutat.
A Son Cervera, municipi Sant Antoni, a aquesta hora hi ha completes i a les 8 primer ball del dimoni que encén el fogueró per donar el sus al vespre. A Muro, quan falti un quart per les 9, està previst que s'encenguin els foguerons i comenci el correfoc a carret dels dimonis de Sa Pedrera. Aquest municipi està pendent de la pluja per decidir si demà pot celebrar les beneïdes que seran declarades bé d'interès cultural immaterial pel Consell de Mallorca o bé les ajorna a diumenge.
Aquesta decisió la prendran demà a les 12 del migdia en sortida de la missa. Tot i això, altres municipis, altres pobles, ja n'han fet algunes modificacions. A Santa Eugènia, per exemple, foguerons i correfoc que havien de ser demà mateix passaran a dia 24. I a Porreres, els foguerons també se celebraran dia 24. Consell també ajorna els foguerons i les tradicionals carrosses previstes per a demà. La setmana que ve anunciaran quan serà la nova data. Llorat de Vistalegre és un dels altres municipis que ajornen el correfoc, beneïdes i també foguerons. I Puigpunyent passa els actes previstos per demà avui mateix.
A les Pitiuses, els actes tradicionals per la festivitat de Sant Antoni s'iniciaran demà a partir de les 12 del migdia amb la missa solemne, la processó, la tradicional benedicció d'animals i el ball pagès a càrrec de sa colla de Can Bonet i la desfilada de carros. A causa, però, de la previsió de pluja es poden produir algunes modificacions de les ubicacions.
I si plou, tots els actes es faran a la iglesia de Sant Antoni o al seu voltants i se suspendrà la desfilada de carros. Si no plou, en el moment de la celebració es faran els actes així com estava previst. Les beneïdes d'animals serà el passeig de la mà a l'alçada de la parada de taxis i el ball pagès serà davant el mercat del passeig de Serfons.
I a Menorca... Són molts els municipis que també fan torrada a nit i dimonis en aquesta revetlla de Sant Antoni, Sant Antoni, patró de l'illa. A aquesta hora, Sant Climent, està previst que surtin els dimonis. Allà hi ha Pere Gibert. Pere, bon vespre. Han començat ja?
Bon vespre, a punt de començar. Ens trobem als Pla de Sant Climent, ben de vora dels festers, que tot d'una s'encendran i tot d'una també els dimonis sortiran i ballaran enmig de molta expectació. Aquí Sant Antoni es viu enguany de manera molt especial perquè Sant Climent commemora els 100 anys de la festa des que el 1926 Bartomeu Cervera, un vasí d'Artà, la va dur al poble. També el centenari dels seus dimonis, dels dos històrics creats el 1926, han rebut nom per primera vegada en Banyatorta i en Borinot. A més, la família ha crescut amb dos nous dimonis que s'afegeixen a aquesta tradició centenària molt arrelada. I la festa aquí continuarà perquè a les 8 en punt començarà la torrada popular al carrer de Sant Jaume, un dels altres grans rituals de Sant Antoni. Ganes de dimonis teniu?
Sí!
Moltes.
Sí, moltíssimes.
I de torrades?
Moltíssimes, que estan
sí, moltíssimes. Estan molt
bones. Ja veus, molta expectació aquí a Pla de Sant Climent, que viurà una nit intensa de tradició, memòria i celebració.
Gràcies, Pere. I el Mercat de Sant Antoni, que romandrà obert fins diumenge, se celebra a la plaça de s'Esplanada de Mó. Enguany Blai Barber ho fa amb polèmica.
El Mercat de Sant Antoni de Maó compta amb 21 productors. Inicialment havia de comptar també amb la presència d'animals vius, com porcs o cabres, però el Consell ha fet un informe desfavorable prohibint-ho. El que sí que s'ha fet organitzar per la cooperativa del camp és unes porquejades per mostrar aquesta tradició alimentària, més de jocs gegants i música en directe. La protectora d'animals de Maó va fer un comunicat dient que aquest any no participaria en aquesta festivitat i la Fira de Sant Antoni. Per a ells, les celebració ha experimentat un canvi d'enfocament a la ciutat. No els agrada que s'hagi passat de fer només beneïdes a una fira ramadera. Consideren que aquest gir desvirtua el sentit original de Sant Antoni, patró i protector dels animals. Aquest dissabte a Maó també hi haurà un concert de Vinigaus Band a les 6:30 a l'Esplanada. A Ciutadella, el dissabte es fa la missa solemne de Sant Antoni a les 11 i posteriorment la processó dels Tres Tocs. Enguany, el capvespre, la sala de plens del Consell Insular de Menorca acollirà la conferència de Marcos Quinto, empresari. A les 8, al Teatre Principal de Maó, el dia de Sant Antoni, es fa el concert, en aquest cas a càrrec de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, amb una vetllada musical amb les veus de Cristina Álvarez, Samantha Begur, Arnau Tarragó i Ricardo Bosch.
Manacor deia en viu les festes de Sant Antoni amb la commoció de l'esfondrament mortal quan la investigació precisa una mica més les possibles causes. La primera hipòtesi apunta que les bigues que aguantaven la coberta de l'habitació on dormien els joves i que estaven inserides en un mur de càrrega de marès s'haurien descalçat amb el pas dels anys per mort de la humitat. Bernat Nadal és degà del Col·legi d'Arquitectes.
Si una estructura de fusta se comparta d'una altra i si és de formigó, principalment, si està, depèn de l'època que estiguin edificades, tenen unes patologies on tenen unes altres. És a dir, poden trobar molts formigós de mala qualitat, que l'ari no sigui correcte, que es ferro, depèn de l'any que se va posar, ni tan sols estigui corrugat. Si volen anar encara més enrere, hi havia moments en què se construïen formigós sense ferro. És a dir, s'ha d'analitzar tot cas per cas. Però la humitat és una cosa que al final acaba afectant a qualsevol estructura.
És el que es desprèn de la investigació quan s'ha conegut que l'immoble que data d'abans del 1900 no havia passat mai la inspecció tècnica d'edificis. Una irregularitat que ara la jutgessa analitza i podria acabar amb el propietari investigat.
Agent de la policia científica han recollit avui mostres mentre el tècnic municipal s'han apuntalat aquest edifici. Els tècnics també han decidit apuntalar l'habitatge de devora. Davant la casa han aparegut avui les primeres mostres de condol i la família ha pogut entrar a recollir algunes de les seves pertinences. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat a Ivetes Ràdio que el propietari no havia estat sancionat perquè el Departament d'Urbanisme no havia revisat encara l'expedient d'aquesta casa ubicada a la barriada d'Esbarracà. Tot i això, Oliver ha dit que l'Ajuntament du a terme una tasca sancionadora i fa una crida als propietaris perquè cuidin els seus béns. Una vegada apuntalada la casa, els tècnics podran fer un informe per avaluar les causes d'aquest esfondrament.
Ens ha requerit per part de jutjats un informe per veure quin és el motiu del col·lapse. S'ha mirat a veure quines eren les causes reals, perquè és veritat que s'hi té... No volem... És a dir, l'actitud paternalista de l'administració en el metge de quedar no m'has passat els papers i, per tant, s'ocupa esteve, sinó que la té necessitant saber és a veure quin és l'autèntic motiu.
La inspecció tècnica de l'edifici, recordem, és una revisió estructural per detectar patologies que indiquin quin és l'estat de l'edifici en qüestió. S'ha de fer quan l'edifici té més de 30 anys d'antiguitat i s'ha de renovar cada 10 anys.
L'Ajuntament de Manacor ja ha reubicat la família a un pis de manera temporal. Tot i això, el batlle reclama la col·laboració de la ciutadania per facilitar-los un habitatge on viure.
Si algú té algun habitatge per aquesta família, que estiguem intentats de fer d'intermediaris i facilitar en moments tan durs un habitatge en aquesta família que ara mateix es troba en xoc i a més sense un lloc a on viure.
El carrer Sant Francesc, on s'ubica aquest edifici on es va produir la tragèdia, els veïns i amics de Miquel Àngel han deixat avui flors i el centre d'adults també, on estudiava, s'ha fet un minut de silenci. I Autoritat Portuària estudia quin és el sistema més adient per evitar futurs possibles despreniments al penya-segat de Calacorp, al municipi d'Es Castell i dins el port de Maó. Els tècnics han de decidir si convé més instal·lar una malla de ser o altres tècniques per evitar que s'amoïnin penyals tal com va succeir abans que acabés l'any.
Ha estat avui que l'empresa concessionària d'Autoritat Portuària, que es cuida del manteniment del penyals del Port de Maó, ha netejat les penyes de Calacorp i n'han llevat les males herbes i també l'abrotó. Vicent Fullana és el delegat portuari.
Teníem una consolidació feta ja d'Espanyal i arrel d'unes intenses pluges que hi va haver cap a final d'any hi va haver uns petits desprendiments i volem acabar de fer una revisió a fons en Espanyol per detectar si fa falta alguna actuació més o no.
L'autoritat portuària pensa ara que a final de mes de gener podria estar reobert el passeig que uneix Calacorp amb Calafons i a partir d'aquí recepcionar-lo.
I l'Ajuntament de Palma ha eliminat prop de 9.300 grafits de les façanes, el mobiliari urbà i les vies públiques aquest 2025. Hem ja donat a conèixer avui aquest balanç de les actuacions que s'han incrementat en un 78% d'ençà de l'any 2022, segons Cort. Ho explica Llorenç Bossà, el president de Maya.
Això supera les xifres d'anys anteriors i això fa doncs recolzar aquesta tècnica que està induint a terme des de Maya, des de l'empresa pública i des de l'Ajuntament de Palma per l'eliminació d'aquest atemptat que hi havia contra els patrimonis de la nostra ciutat.
Segons l'ordenança cívica de Palma, els infractors poden ser sancionats amb 3.000 euros de multa.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucional que presenta el govern en contra de la llei estatal d'habitatge.
A la sentència de dia 19 de desembre de l'any 2025, el Tribunal assegura que els aspectes que al seu moment impugnà l'executiu de Proens ja han estat resolts amb altres decisions judicials i, per tant, la llei estatal no vulnera les competències de les comunitats autònomes. Aquesta decisió judicial reconeix, per tant, la capacitat del govern central per intervenir en el mercat de l'habitatge si existeix, assegura, un problema que afecti la ciutadania. El portaveu del govern, Antoni Costa, però, ha llevat ferro a aquesta decisió del Tribunal Constitucional.
Lo que ha sucedido aquí no es que no se nos dé la razón, sino que ya se ha dado la razón por temas que se han planteado por parte de la comunidad autónoma y, en consecuencia, para no reiterar, evidentemente, el Tribunal Constitucional, cosa resuelto, pues eso, no hay más allá, pero reitero, porque ya se ha reconocido la inconstitucionalidad de diversos artículos.
El Ministeri de Consum eliminarà els anuncis de pisos de lloguers a zones declarades tensionades que infringeixen la normativa vigent.
Ho ha anunciat, volien dir, el ministre Pablo Bustinduy, que ha instat el Partit Popular a l'àmbit estatal a aplicar limitacions en el preu de les rendes.
Si los alquileres no bajan en las grandes ciudades donde gobierna el Partido Popular, es porque el señor Feijóo lo avala. Lo que están haciendo, negándose a topar los precios de la vivienda en las zonas tensionadas, es avalar el negocio y los intereses y los beneficios de una minoría, exactamente igual que protegen la especulación de los fondos buitre.
I un nou desnonament ha deixat avui a Menorca sense llar una família vulnerable amb una persona gran i una altra amb mobilitat reduïda. Era el segon intent i aquesta vegada s'ha fet efectiu. No l'han aturat ni les protestes de la plataforma per un habitatge digne, Carles Marquès.
La família vulnerable vivia en un bloc de pisos de l'avinguda Fort de l'O de Maó que avui ha quedat buit. Els seus integrants han estat desnonats finalment al segon intent després que se'n posposàs el primer ara fa un mes i mig per raons humanitàries. Hi vivien Ascensión Sintes de 59 anys, el seu pare de 87 i la seva germana de 48 en cadira de rodes. La comissió judicial hi ha entrat a les 12 del migdia i n'ha sortit 20 minuts després amb les claus del pis. L'Ajuntament de Maó ha localitzat pisos disponibles però amb lloguers que arriben als 1.200 euros mensuals, una quantitat que queda, diu la família, molt en fora de les seves possibilitats. Al pis hi han quedat només les mascotes de la família. Sentim Ascensión Sintes.
Se puede evitar porque el decreto de hoy se lo ponía bien claro, pero aquí es corrupción total. Ellos mismos han quebrantado sus propias leyes, las suyas y las naturales. Ellos sabrán lo que dónde se meten. Yo no puedo hacer más nada. He tenido que dejar muchas cosas, que son cosas, pero mis animalitos sí que me sabría mal que los mataran. Solamente me llevo las tres gatitas.
A l'exterior, uns 25 membres de la plataforma Menorca per un habitatge digne s'han concentrat per protestar pel desnonament amb pancartes reclamant que Menorca sigui declarada zona tensada. Malgrat les protestes i l'enrenou, però no s'ha pagut fer res. Jaime Garceso és el portaveu de la plataforma.
Pedir tanto al casero como a quien le compete, que por supuesto imagino que los animales y espero que acaben en la protectora de animales, como tocaría, y ya para que Ascensión pueda luego reclamarlos como tocaría, ya que es ella la dueña i propietaris d'aquests animals.
Uns 8 efectius del grup operatiu de resposta de la Policia Nacional han vigilat perquè el desnonament es fes de forma ordenada. Ara la situació de la família queda pendent dels serveis socials.
Aquesta és una situació que repeteix habitualment i, de fet, l'advocada de la plataforma dels afectats per la hipoteca, Gloria Olmos, avisa que en els darrers mesos a les Balears els desnonaments s'han reactivat després d'una onada de renegociació de contractes. Olmos adverteix d'una allau de procediments judicials a través de demandes per l'encariment de les mensualitats dels lloguers. Ara la PA ja atén centenars de consultes d'inquilins a qui se'ls està notificant la resolució de contractes o la pujada del lloguer.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, Manacor viu la revetlla de Sant Antoni amb un protocol modificat dels actes per l'esfondrament mortal ahir del jove de 18 anys, membre de la banda de música de Manacor. A aquesta hora han de començar les completes i el cant dels gotjos, el moment més esperat pels manacorins. A l'església dels Dolors ja està plena després que la comitiva d'autoritats hagi arribat amb una colcada enguany sense banda de música. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, està tot a punt ja per aquest gotjos.
Bon vespre, sí, tot preparat aquí a la parròquia de la Mare de Déus dels Dolors. En aquest moment s'oficien les completes, que és la darrera pregària que fan els religiosos abans d'anar a dormir. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat un minut de silenci a memòria de Miguel Ángel Flore, de 18 anys, que dijous va morir, recordem que era el saxofonista de la banda de música de Manacor. Un minut de silenci que ha estat ben sentit aquí a l'església de Manacor, i on ara també fan mamballetes en memòria d'aquest jove. Dir-vos que la banda de música ja ha arribat i de l'església de Manacor no pot estar més plena. Aquestes 1.500 persones l'omplen de per tot per viure el moment que tothom espera, que són aquests gotjos de Sant Antoni.
Gràcies, Toni. També l'església d'Artà està ben a punt per començar aquestes completes. Està plena a Artà, que ha estat el municipi més matiner en començar aquest dissabte de Sant Antoni amb el berenar i la sortida dels dos dimonis de la Casa del Trull. Ja dèiem que està a punt de viure aquestes completes. A Muro, les 9 tindrà lloc al correfoc mentre la pluja, Toni Mateu, amenaça les beneïdes de demà.
Sí, i serà a partir de les 12 de demà a migdia que l'Ajuntament de Muro decidirà si fa les beneïdes o, per contra, les jorna fins a diumenge. Davant aquesta previsió d'aigua, municipis com Santa Eugènia i Porreres ja han fet a saber que han ajornat el Foguerons de demà a dia 24. També Consell i Lloret de Vistalegre modifiquen aquest Foguerons, el correfoc i també les beneïdes.
Dèiem que la revetlla està marcada per l'esfondrament mortal a Manacor, l'habitatge del qual ahir se n'esfondrà una part i causant la mort d'aquest jove de 18 anys ja està apuntalat. L'immoble on avui s'han dipositat flors en senyal de dol no havia passat cap inspecció tècnica.
L'Ajuntament ja ha reubicat la família en un pis de manera temporal. Tot i això, però, el batle Miquel Oliver reclama la col·laboració de la ciutadania per facilitar-los un habitatge on viure de manera permanent.
Si algú té algun habitatge per aquesta família, que estiguem intentats de fer d'intermediaris i facilitar en moments tan durs un habitatge en aquesta família que ara mateix acaba en xoc i, a més, sense un lloc a viure, a on viure.
La primera hipòtesi de l'esfondrament mortal és que les bigues que aguantaven la coberta de la casa on dormien els joves i que estaven inserides en un mur de càrrega de marès s'haurien descalçat amb el pas dels anys a causa de la humitat.
El Tribunal Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucional que presenta el govern en contra de la llei estatal d'habitatge.
El Tribunal assegura que els aspectes que al seu moment impugnà l'executiu de Proens ja han estat resolts amb altres decisions judicials i que, per tant, la normativa estatal no vulnera les competències de les comunitats autònomes. Aquesta decisió judicial reconeix la capacitat del govern central per intervenir al mercat de l'habitatge si existeix, assegura, un problema que afecti els ciutadans.
Dèiem que avui es viuen a molt de municipis Sant Antoni és les completes. Artà, l'església està estivada i estan a punt de començar.
La nostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui i perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem...
Aquesta és la senyal en directe que ens arriba de l'església d'Artà, que viu aquestes completes en la revetlla de Sant Antoni, esperant la sortida de Catalina Massanet. Serà ella l'encarregada de donar inici en aquestes completes.
Vos heu concedit a Sant Antoni Abat de servir-vos al desert amb una vida admirable.
Serà després d'aquesta pregària que s'es fa en aquests moments a l'església d'Artà, passen 4 minuts de les 7 i mitja moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
El Reial Mallorca ja ha confirmat Joan Gabriel Bauzà el seu primer fitxatge del mercat de l'hivern.
Així es tracta de Justin Kalumba, atacant francès d'origen congolès, nascut a França. Kalumba arriba procedent de l'Angers francès i ha signat contracte amb el conjunt mallorquinista fins al juny de 2029. Tot i la seva joventut, amb només 21 anys, el futbolista ja compta amb experiència a l'elit. Va debutar a la primera divisió francesa amb només 18 anys i ha disputat un total de 29 partits amb el primer equip de l'Angers. Forma també a les categories inferiors del Lille. Kalumba ha estat internacional sub-20 amb la selecció francesa. El Real Mallorca aposta així per joventut, projecció i també velocitat per reforçar l'atac de cara a les pròximes temporades. És Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca.
Sí, a ver, creo que es un jugador de presente y sobre todo de futuro, ¿no? Con unas buenas condiciones, pero bueno, es un jugador que al final ha tocado el fútbol profesional, pero de forma un poco esporádica, ¿no? Porque ahora estaba jugando en el filial, es un jugador joven con talento, que creo que bueno, la idea es una opción de mercado, que el club se ha movido bien y ha podido conseguirlo ahora, pero bueno, es difícil que nos dé ese rendimiento inmediato que buscamos.
Un Mallorca que jugarà demà contra l'Atlètic Club, però ho fa després d'una setmana on hi ha hagut moltes crítiques després de la derrota contra el Rayo Vallecano, fins i tot intercanvi de paraules entre alguns futbolistes del Mallorca i un grup d'aficionats.
La gent mostró su descontento, havia gent en Son Mois que jo crec que ha salido alguna imatge de pues cruce de declaracions, lo que sea, ¿no? Pero también hubo dentro mucha gent con muchos jugadores y miembros del club también que hablaron de forma pacífica, constructiva, y se trata un poco de esto, ¿no? Entonces, cuando llegas a esta situación, pues bueno, nosotros somos conscientes, pero si hay alguno que no era consciente, pues con esto ya es consciente también. Entonces, bueno, espero que sea como un punto de inflexión para que nosotros demos más, y si damos más, seguro que la afición lo va a agradecer.
També ha volgut destacar la importància de l'afició i dels que hi vagin demà a Son Moix.
Tenemos todos claro, de puertas para adentro, que no es momento de pedir nada, al revés. La afición está disgustada, como no puede ser de otra manera, porque hemos hecho una mala primera vuelta y lo que nos toca a nosotros es pues darle motivos a la afición para que se vuelva a enganchar, para que vuelva a estar contento, y mañana creo que es un buen día y estoy convencido que los que vengan nos van a animar y ojalá les podamos dar una alegría y celebrarlo juntos cuando termine el partido.
Pel partit de demà seran baixa Pablo Mafeo i Morlanes. El capità Raillo, tot i entrar en la convocatòria, està pràcticament descartat per poder jugar, i el que sí que ha entrat a la convocatòria és el nou fitxatge Kalumba. Arrasat analitza així el rival de demà, l'Atlètic Club.
No, espero un Atleti reconocible, el de siempre. Otra cosa es que le estén saliendo mejor o peor las cosas, pero el Atleti va a venir a por el partido, va a venir a apretarnos, le va a meter un ritmo alto. En eso el Atleti no, o sea, no te sorprende, digamos, en cuanto a planteamiento, en cuanto al plan de partido o en cuanto a lo que vayan a hacer. Otra cosa es saber contrarrestar eso, que es lo difícil a veces.
I l'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde, també ha parlat avui migdia en roda de premsa i així ha analitzat l'actual situació del Mallorca.
Los dos equipos nos parecemos un poco a lo que somos. Nosotros recuerdo que la primera vuelta llegamos con muchas bajas en la línea delantera al partido, pero bueno, mañana yo creo que prima más, aparte de teniendo en cuenta la pregunta que me haces, yo creo que prima más un poco la necesidad que tenemos los dos equipos de la victoria, de ir a ganar, y lo que suponen tres puntos de impulso para los dos equipos, que bueno, que fijarnos un poco en las similitudes que hay, porque al final somos equipos parecidos, ellos jugarán un equipo similar y nosotros también.
L'enfrontament començarà a les 4 i quart i ho podreu seguir en directe a partir de les 2 i mitja aquí a IB3 Ràdio, amb tota la prèvia i també pel canal de YouTube d'IB3. L'Eudivissa continua reforçant la plantilla. El club ha anunciat avui la sisena arribada, la cinquena d'aquesta setmana, amb la incorporació de l'extrem de 22 anys, George Nsukula. El futbolista ha signat contracte amb l'entitat eivissanca fins a l'any 2029, en una clara aposta de futur. Són moltes les entrades que està fent el club aquest dia. És una política de reforços que el tècnic Miguel Álvarez, entrenador de la UD, ha valorat així.
Seguimos trabajando en la misma línea, pues ahora se incorporan chicos jóvenes, bueno, pues tendrán que hacer méritos para tener sus oportunidades como han hecho los otros. Indudablemente ha habido unos cambios en la plantilla que nos creo que eran necesarios bajo mi honesto punto de vista. Creo que tenemos mucho más recursos como cuerpo técnico con la plantilla de ahora. Y nada, por ahora se tendrán que ir adaptando al grupo y adaptando a la vida en Ibiza, ¿sí? I ja està, no?
En bàsquet, l'Azul Marino suma i segueix. L'equip dirigit per Alberto Antuña iniciarà aquest dissabte a les 7 del capvespre a Sant Moix en la segona volta de la competició davant les quartes classificades. L'Ardoi, el partit suposarà el debut d'Alba Torrens amb el conjunt mallorquí en una temporada ja històrica. L'Azul Marino és l'únic equip que ha completat una primera volta invicta a la Lliga Challenge. És l'entrenador de l'equip balear amb declaracions a IB3 Ràdio. Escoltam Antuña parlant d'Alba Torrens.
Ella es muy lista, ella se va a saber acoplar al grupo y darnos lo que puede darnos en un impacto de poco tiempo al principio, pero ya lo dije, ella se está subiendo un tren en marcha en el cual sabe cómo subir y sabe cómo adaptarse a lo que el equipo va a necesitar de ella.
A la primera FEB, el Fibu i Palma visita avui quan faltarà un quart per a les 9 del vespre. El líder, el Leima Corunya, l'equip més en forma de la categoria i un dels grans candidats a l'ascens. Tot i la dificultat dels reptes, els mallorquins volen mantenir la bona dinàmica després de la victòria contra l'Estudiantes a Sant Moix. Per altra banda, l'Estia Menorca rebrà demà el Guipúscoa a Javi Zamora, entrenador de l'equip menorquí.
Puede ser el equipo más en forma de la Liga. Ganar 8 partidos seguidos, pues implica hacer las cosas sensacionalmente bien, ¿no? Y sobre todo va a ser un partido muy físico y espero que ahí podamos dar un paso adelante. El rebote creo que tiene que ser una responsabilidad de todos y ganar esa batalla será importante para conseguir la victoria. Los dos equipos estamos con confianza y que nosotros cada partido y más siendo en casa tenemos la ambición de ganarlo y vamos a ir a por todas e intentar romper esa ratxa i per què no ampliar la nostra.
I el Palmer Bàsquet jugarà diumenge contra el Fuenlabrada, també a Sant Moix, és Juan Díez, entrenador de l'equip mallorquí.
Al final una victòria te reafirma, bueno, nos marca un poco la línia, pero sin olvidarnos que todavía tenemos muchísimas cosas que mejorar. Sentimos ese cariño constante pese a los resultados, ¿no? Y eso nos hace... A mí por lo menos me hace sentir como que estamos en deuda, ¿no? Por supuesto queremos que ellos se vayan a casa felices, contentos, porque sentimos ese cariño constante, ¿no? Ojalá que les podamos brindar esa alegría.
I en voleibol, la Barca de Menorca torna a viatjar després de la clara derrota a la pista del Saire, que li va costar el lideratge, un mal resultat que l'equip ha convertit en una reflexió exigent, segons el tècnic Bel Llorenç. L'expedició ciutadallenca ja és a Sevilla, on demà a les 6 s'enfrontarà el Cajasol, l'equip de Luis Sansó, 8è classificat, amb 18 punts, 11 menys que la Barca. Fins aquí els esports.
Gràcies, Joan Gabriel. Continuem amb la resta d'actualitat.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El judici contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama pel presumpte cobrament de comissions il·legals en la compra de mascaretes serà en el mes d'abril. La data concreta encara està, però, per determinar.
Abans, però, dia 6 de febrer, se celebrarà una audiència per escoltar les qüestions preliminars de les defenses. La Fiscalia demana 24 anys de presó per a Ábalos, de 9 anys i mig per a Koldo i altres 7 anys per a Aldama. De part seva, les acusacions populars reclamen 30 anys de presó per a l'exministre i per al seu exassessor.
I més qüestió perquè el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha descartat novament dimitir per mort del cas La Vida Islados. Marí acusa el PSOE de voler danyar la seva imatge per damunt de tot, Enric Fernández.
Marí retreu als socialistes que només vulguin la seva imputació i no la de la resta de funcionaris i càrrecs també implicats en la contractació de la productora Fuera de Escena. De dimitir, però, el president del Consell Eivissenc no en té cap intenció.
Jo crec que el Partit Socialista no és el més indicat per demanar dimissions. I el Partit Socialista hauria de llegir-se l'auto de sobreseïment de jutge d'instrucció aquí a Eivissa i s'informi a la Fiscalia. I si fos honest, veuria que aquí s'ha actuat de manera transparent, de manera diligent.
Vicent Marí opina més que el PSOE no hauria d'emprar els tribunals per fer oposició.
Aquí, si hi ha algú acosado, si hi ha algú perseguit, aquest, sense cap dubte, som nosaltres. Per tant, que vagin demanant les meves dimissions, l'únic que aconseguiran és que encara em reafermi més i estiga encara més tranquil. I me sap mal que el Partit Socialista empleï els jutjats per fer política. Me sap molt de mal.
Recordem que l'Audiència Provincial ha decidit mantenir oberta part de la causa de La Vida Islados. El procediment d'emergència del Consell per contractar la campanya considera que cal obrir judici oral. Els magistrats volen aclarir tant l'adjudicació a la productora madrilenya, en principi sense altres candidats, i també el presumpte delicte de coaccions que va ser denunciat per la Quiera, interventora del Consell durant l'època de la pandèmia.
15 minuts per arribar a les 8 del vespre. Falta un quart d'hora per les 8 del vespre. Tornem en directe cap a Manacor, a l'església de la Mare de Déu dels Dolors. Allà hi ha Toni Sastre, pendent que comencin els gotjos. Toni, bon vespre.
Bon vespre, així és. Els músics en aquests moments estan agafant posicions, de ben segur que repassen les seves partitures i alguna nota i és que apareix avui. Com deia, no ha estat un dia fàcil aquesta colcada, aquest carro de la colcada que ha partit de l'Ajuntament. Ha estat un dia difícil per ells, no han tocat les peces que fan habitualment, i dir-vos també que aquí ja es fa el silenci en aquesta església de la Mare de Déu dels Dolors de Manacor, que sembla que això és imminent, i començaran aquests gotjos de Sant Antoni en un moment especial. Comencen els gotjos, els escolten.
En directe que ens arriba des de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, on es canten en aquest moment els gotjos de la Revetlla de Sant Antoni amb 1.500 persones en aquesta església en què enguany viu un gotjos, unes festes de Sant Antoni marcades pel dol per la mort del jove de 18 anys que ahir va morir en l'esfondrament del sostre de l'habitació on dormia amb el seu germà de 13 anys que ja ha estat donat d'alta, que també va resultar ferit. Unes festes que han seguit amb els seus actes amb modificacions puntuals en aquesta capital del Llevant, on en aquesta església, on en aquests moments s'estan sentint els gotjos, hi ha Toni Sastre. Toni, tu has pogut seguir aquesta colcada també marcada, un dels actes més solenes marcats per aquest dol.
Bon vespre.
Pidòcit, he de dir-vos que aquí de dins hi ha una passió desfermada per Sant Antoni. L'esperit Sant Antoni és més viu que mai, molt del jovent i les persones que han tingut l'oportunitat de poder ser aquí de dins. Recordem que l'aforament és limitat, onegen amb força aquesta lletra del Gojos de Sant Antoni en un dels moments més especials d'aquesta rebelda aquí a Manacor.
Gràcies, Toni. De fet, minuts abans que es produís aquest moment, Toni Sastre ha recollit aquest testimoni de l'Església de la Mare Déu dels Dolors.
Antoni, quan dona el sus, jo me pos emocionada perquè és com que això ja ha començat i, no sé, m'agrada molt.
És un dia que m'ho sentim molt perquè és una tradició mallorquina i una festa molt nostra. Jo soc de Villafranquera, però clar, Manacor i Villafranca està molt a propet. I els meus amics són d'aquí i és una passada venir aquí, és la veritat.
Sí que és veritat que si no hi ha fervent puesto dins les completes, ja és com una experiència que lo guapo és estar davant i veure les completes de prop.
Ja m'encanta, sincerament, i si va amb els teus amics, tal, sent que estimes, t'ho disfrutes perquè retumba ja, molt duro, i veus allà tot el poble, tal, està guapo. Jo m'encanta.
És pell de gallina quan està allà dins, sentir tothom cantar, un sentiment, s'ho podria dir.
Això és com es viu aquesta rebel·la aquest dissabte de Sant Antoni a Manacor. Artà estaven pendent de les completes, les han pogut sentir l'inici a les 7:30, pendent davant de la crònica esportiva, i d'haver s'ha produït aquest moment de completes que acabaven així.
Visca Sant Antoni! Visca Sant Antoni!
Un crit que també s'espera per part del clameter a Sa Pobla, que visca Sant Antoni, també el viurem aquí a IB3 Ràdio, però l'actualitat va més enllà de Sant Antoni.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Una setmana aquesta marcada per la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera amb el rebuig frontal de les Balears a un nou model de finançament pactat prèviament amb Esquerra Republicana de Catalunya. Avui el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha reiterat la seva oposició a les propostes de la ministra Montero, encara que ha dit, Toni Mateu, que tot es pot negociar.
Sí, perquè ha rebutjat fer-ho de forma bilateral amb Madrid. Ha dit que algunes de les propostes es poden salvar, que poden ser beneficioses per les Illes Balears, com és el cas de la cessió de la recaptació, volien dir, de l'IVA, però que a hores d'ara pesen més els aspectes negatius. Sobre la darrera afirmació de la ministra, que ha dit que mai no s'ha posat damunt la taula la implantació, altra vegada, de l'impost de successió de les Illes, Costa ha assegurat que la por de l'executiu està fundada perquè Montero ha anat canviant d'opinió.
Ara la senyora Maria Cruz Montero intenta dir no, aquesta gent té por infundadament. No. Des de les Illes Balears tenim por fundadament, fonamentadament, perquè s'hi ha fet referència més d'una vegada.
L'objectiu, ha dit Costa, es pot continuar baixant els impostos. Per això, si la darrera versió de la ministra, la definitiva, ha dit que era bo per a les Illes Balears.
I el govern abonarà ja en la nòmina de gener el mateix complement per residència o insularitat a tots els empleats públics de l'administració autonòmica, uns 44.000 treballadors. Uns pagaments aprovats avui en Consell de Govern que donen compliment a l'acord de la mesa de negociació dels empleats públics, ratificat dia 25 d'abril passat. El pacte estableix que tots els grups de personal funcionari laboral arribaran a percebre la mateixa quantitat del complement per al grup A1.
La implantació d'aquesta millora retributiva es farà de manera progressiva amb un calendari que preveu l'aplicació del 33% aquest dia 1 de gener, del 66% l'1 de gener del 2027 i del 100% ja l'1 de gener de l'any 2028. Aquesta quantitat serà la mateixa amb independència de la categoria professional. A Mallorca es traduirà en més de 200 euros més, a Menorca i Eivissa arribarà a més de 400 i a Formentera serà de més de 600.
I Juan José Hidalgo assegura que cap govern li ha regalat mai res. De fet, el president del grup empresarial Globalia, en seu a Llucmajor, manté que la seva aerolínia i Europa ha estat considerada com a marginal per als successius executius estatals. Reflexions avui d'Hidalgo a un berenar informatiu del Fòrum de la Nova Economia.
A mí, como empresario, nunca me han ayudado. Si otros empresarios le han ayudado, ellos lo dirán. A Juan José Hidalgo, en Europa, Globalia, a nadie, a nunca nos han ayudado en nada. Si si desde que pasó la pandemia en el 24 y el 25, nosotros hemos pagado más de, bastante más, de 1.000 millones al gobierno, entre lo que le hemos pagado a Aena y impuestos.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Hospital de Manacor torna a activar un pla de contingència a partir de dilluns que ve per derivar dones embarassades a altres hospitals de Mallorca. L'àrea de ginecologia ha suspès les cites de monitoratge fetal per a persones gestants i també les cesàries programades. D'altra banda, es manté tota l'activitat quirúrgica i també les consultes de ginecologia i d'obstetricia. Avui s'han reunit les gerències dels hospitals de Mallorca afectats per aquesta situació per tractar de donar una solució conjunta. Manuela García es la consellera de Salud.
Quiero dejar bien claro es que en ningún momento se ha cerrado el paritorio del Hospital de Manacor y que nosotros estamos trabajando para garantizar y para dar la mejor calidad a las futuras madres del sector de Llevan.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
La investigació judicial de la gestió de la Dana avui s'ha fet al volcat del telèfon que feia servir l'excap de gabinet de la Generalitat Valenciana el dia de la catàstrofe. Els tècnics no han pogut recuperar els missatges de WhatsApp que Cuenca va esborrar.
José Manuel Cuenca ha acudit avui per quarta vegada al jutjat de Catarroja per entregar la seva targeta SIM a la jutgessa que instrueix el cas. L'excap de gabinet ha assegurat que ell no va borrar cap missatge, sinó que va restaurar el valor de fàbrica del telèfon abans de retornar-lo. Els tècnics han confirmat que no es poden recuperar els missatges i la jutgessa demanarà a Meta l'accés als missatges de WhatsApp de Cuenca.
El coordinador general d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, es decanta per deixar enrere l'etapa de sumar i presentar-se amb una nova confluència de partit d'Esquerra amb un nou nom que cerqui que distanciï major amb el PSOE.
Aquesta és la proposta que es posarà aquest mateix dissabte demà a Maillo el seu informe polític que presentarà a la reunió telemàtica de la coordinadora federal d'Esquerra Unida, que és el màxim organisme d'assemblees d'aquesta formació.
La líder opositora veneçolana María Corina Machado ha dit avui que la president interina del país, Delcy Rodríguez, no representa el poble veneçolà.
Machado ha fet aquesta declaració des de Washington el dia després d'haver-se reunit amb Donald Trump, de qui confia, ha assegurat, per retornar a Venezuela i fer-hi la transició democràtica.
Lo que necesitamos para sumar a toda la fuerza y la organización adentro en un genuino liderazgo global está en la Casa Blanca y creo que servirá de ejemplo para aquellos líderes globales o mundiales que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre.
El president Donald Trump ha anunciat ara que estudia pujar aranzels per a aquells països que no acceptin els seus plans per a Groenlàndia.
Això ho ha dit en una compareixença que ha incidit que necessiten Groenlàndia per a la seguretat dels Estats Units. Això succeeix el mateix dia que els primers militars europeus ja han arribat a l'illa enmig de l'Àrtic. A la vegada, una delegació de congressistes dels Estats Units, la majoria però demòcrates, ha viatjat aquest mateix divendres a Copenhagen per mostrar al govern danès el seu rebuig a les intencions del president Trump.
I l'Iran ha informat que la xifra de persones detingudes aquestes darreres setmanes en les protestes contra el règim de la República Islàmica ascendeix a 3.000. 3 minuts per arribar a les 8, moment pel cinema. És divendres i si sonen els pianos vol dir que és dia d'estrenes de cinema amb el Globus d'Or a l'esquena i els Goya a la vista que s'estrenen i d'Or, Toni Escanelles.
I arrencam amb una de molta por, El Templo de los Huesos.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
Pot sonar un dels protagonistes perquè és l'actor que feia de Voldemort a la pel·lícula de Harry Potter i en aquest paper, en aquest film, la semblança física és preocupant. Infectats, nins que desapareixen, tot té elements que fan falta sortir del cinema. És a dir, que just en sortir del cinema no dormirem en un parell de setmanes. Res. En tot cas, dèiem el Globus d'Or, i una de les triomfadores va ser la protagonista d'aquest film que arriba ara aquí, als cinemes d'aquí. Es diu If I Had Legs, I'll Kick You. Si pogués, et pegaria una cosa.
Mami, hay agua en el baño. Ven, rápido.
Pero...
Però no és cert.
Una pel·lícula que conté elements de la vida de moltes mares, avui per avui, la fragilitat de la vida, les addiccions, les complicacions de la vida, els psicòlegs, també de la família. No vos contem més perquè Rose Byrne, només vos avançam això, va guanyar el Globus d'Or a millor actriu precisament per aquesta pel·lícula. I per acabar, una espanyola de més por encara, que es diu El Mal.
Escribirá mi historia.
Nadie lo comprenderá.
Escribe la verdad.
La verdad. La verdad da miedo.
Es mi naturaleza.
Una periodista ambiciosa que entra dins la vida d'un personatge que pretén, amb el qual pretén fer el llibre sobre el millor assassí de la història. Un llibre que s'acaba fent fets reals. També n'hi ha una alemanya d'animació, però ja ho veus, la majoria, per passar una penada tot després d'un temps de coses dolces, de Nadals i de pel·lícules pels més petits, torna allò més maligne, ja sabeu, les coses del dimoni. Res, salut i cinema.
I avui vespre, a Palma, el protagonisme serà per Crystal Fighter. És una de les bandes internacionals més celebrades del cartell de les festes patronals de Sant Sebastià, que sonarà avui vespre. Serà a la plaça d'Espanya. Són les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest divendres 16 de gener, Revetlla de Sant Antoni, molt sentida a municipis com Artà i Manacor, on ja s'han viscut les completes, i a Sa Pobla, on està previst que comencin en aquesta hora, i on hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
Bon vespre. A la plaça Major de Sa Pobla ara mateix hi ha una gran afluència de gent, molt d'ells intentant trobar lloc per poder entrar a l'església parroquial, on d'aquí pocs minuts se celebraran les completes, un dels actes més sentits i emblemàtics de la nit de Sant Antoni. El sus oficial ha vingut de la mà de la cerimònia de l'ascensió històrica, que està rebuda per un públic entregat on no hi han faltat les forques ni tampoc les banyes de dimoni.
Les completes és un acte molt solemn a Sa Pobla. No és com a altres pobles, que és més com a de festa. És molt col·loquial, la gent seu, i després ja la figura d'esclamater, que és el més guapo de Sa Pobla, que per un poble l'esclamater crec que és el màxim, i ja està, això és el guapo de Sa Pobla, l'esclamater. I la dimoni o el caparrot?
Bueno, bé, com sempre, un munt de gent, i nosaltres intentant aprofitar, agafar un poquet de puesto, i a menys si trobàvem bones vistes per gaudir d'aquest event.
I tot just fa uns instants que ha acabat el passeig de les autoritats i dins el temple tot ja està preparat perquè el cor de Sant Antoni entoni les completes i la culminació amb el crit tradicional de Visca Sant Antoni, un clam que aquest any el pronunciarà Pep Siré, pagès artista i impulsor fa dues dècades de Catarrots.
Gràcies, Victòria. I Manacor ha adaptat les festes en senyal de dol per l'esfondrament mortal del jove de 18 anys ahir mentre dormia. Toni Sastre, quines han estat aquestes modificacions?
Bon vespre. Aquestes modificacions hi han estat que el primer ball dels dimonis a davant de l'Ajuntament, avui migdia, no s'ha fet un ball com a tal, sinó que simplement ha sonat la música i no hi ha hagut recepció oficial a l'Ajuntament. I després, avui a hora baixa, que ha estat el moment més sentit, el de la colcada, on els músics de la banda no han interpretat cap peça de les que fan habitualment, sinó que simplement han recorregut pels carrers del municipi amb un redoble de tambors en memòria del saxofonista de la banda de música de Manacor que va perdre la vida dijous. Ara està tot a punt, com podeu sentir, la música ja arriba perquè ensenguin aquest primer fogueró davant la rectoria i després ho podran fer tots els foguerons que estan repartits per tot el municipi.
Precisament la primera hipòtesi d'aquest esfondrament mortal a Manacor és que les bigues que aguantaven la coberta de l'habitació on dormien els joves i que estaven inserides en un mur de càrrega de marès s'haurien desplaçat amb el pas dels anys per mort de la humitat.
És el que es desprèn de la investigació quan s'ha conegut que l'immoble, que data d'abans de l'any 1900, no havia passat mai l'inspecció tècnica d'edificis. Bernat Nadal és el degà del Col·legi d'Arquitectes.
Poden trobar molts formigons de mala qualitat,
que Sari no siguis correcte, que es Ferro, depèn de l'any que se va posar, ni tan sols estigui corrugat. Si m'ho anem encara més enrere, hi havia moments en què se construïa un formigó sense ferro, és a dir, s'ha d'analitzar tot cas per cas, però la humitat és una cosa que al final acaba afectant a qualsevol estructura.
Avui l'edifici ja ha quedat apuntalat i la família, que ha pogut recollir les seves pertinences, ja compta amb un habitatge del consistori de manera temporal.
I el Constitucional rebutja el recurs d'inconstitucional que presenta el govern en contra de la llei estatal d'habitatge.
El tribunal assegura que els aspectes que al seu moment impugnà l'executiu de Proens ja han estat resolts amb altres decisions judicials i que la normativa estatal no vulnera les competències de les comunitats autònomes.
L'Hospital de Manacor activarà dilluns que ve el pla de contingència a les urgències de ginecologia.
L'àrea de ginecologia ha suspès les cites de monitoratge fetal per a dones gestants i les cesàries programades, però manté les operacions i les consultes.
Així arribam a les 8:04. Ara agafen el relleu els companys de Xiu Xiu amb un programa especial també des de Manacor i Sa Pobla.